Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat endurir les sancions a les persones que facin pintades als trens o als metros o que facin malbé material de les estacions. Un fet aquest que afecta especialment a la xarxa de Rodalies i que sovint provoca retards i molts problemes a part del cost econòmic. La modificació de la llei ferroviària permetrà posar multes que podran arribar fins als 900.000 euros només a Rodalies i, segons dades de Renfe, la neteja de combois a Catalunya té un cost de 32.000 euros cada dia i sovint obliga a suprimir trens. Ivana Martínez és diputada del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Sumem, senyors i senyores, millorem i treballem tots plegats perquè els usuaris de Rodalies no entenen de competències ni de debats tècnics. El que volen és un servei que funcioni. I aquesta llei és un pas més en aquesta direcció, perquè respectar el que és públic és respectar-nos entre nosaltres. Fer malbé el que és de tots i totes no pot sortir gratis.
I la jutgessa ha aturat el desnonament previst al carrer Sant Agustí a Gràcia fins que resolgui el recurs presentat per diverses entitats. La suspensió arriba pocs dies després que la propietat demanés a la justícia ajornar 3 mesos al desnonament per trobar una solució extrajudicial al conflicte. A la resolució, la jutgessa recorda que es va autoritzar el desnonament perquè el contracte de lloguer s'havia extingit, però afegeix que, com que es va presentar recurs, es va obligar el veí a seguir pagant el lloguer fins que es resolgués. En aquest escenari, diu la jutgessa, és incongruent executar el desnonament. El centre penitenciari de Ponent ha avisat del risc de reincidir d'un intern que serà alliberat demà dijous després de complir condemna per assassinat. Fons del Departament de Justícia han confirmat que des de la presó s'han fet les gestions corresponents per als casos de sortida en què la Junta de Tractament considera que existeix un risc significatiu de cometre nous delictes. La Direcció General d'Afers Penitenciaris va posar el cas en coneixement de la Fiscalia. D'altra banda, segons avança La Vanguardia, els Mossos d'Esquadra faran vigilància, en dit discreta, de l'individu. I la Global Sumut Flotilla ha salpat aquest matí del Port Fòrum de Barcelona. La missió humanitària ha iniciat la travessia després que diumenge s'ajornés la sortida per les condicions meteorològiques. La comitiva porta ajuda humanitària, material sanitari i escolar per a la reconstrucció de Gaza. I Glovo preveu acomiadar 143 treballadors a Catalunya per l'expedient de regulació que ha presentat a tot l'Estat. És el 19% del total de la plantilla que té Espanya. La proposta inicial de l'empresa afecta 78 treballadors a la demarcació de Tarragona, 53 a 12 a Girona i també a Barcelona, mentre que Lleida no en contempla cap.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 15 d'abril i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, la calma, la situació plàcida és la que hi domina en aquests moments a tot Catalunya i, de fet, la tendència és que a les immediates hores fins i tot pugi una mica més la temperatura que no pas ahir. Per tant, ja l'ambient suau que tenim en aquests moments s'acabarà convertint en un de càlid. Al llarg de les properes hores arribarem a fregar els 25-26 graus de temperatura màxima a l'interior de l'Ebre i també a les comarques de Ponent, però és que hi haurà molts racons de la Catalunya central, del prelitoral, de l'interior de Girona, que també voltaran els 23-24 graus aquesta tarda. Ja amb desaparició de la tramuntana entrarà la marinada de xaloc, també marxa el vent de dalt, i de núvols poquets alguns al voltant del Montseny, també del massís del Port, a l'Ebre, i els més gruixuts de núvols apareixeran al nord de Lleida, però seran efímers perquè aquesta matinada i demà desapareixeran. Demà amb l'afegit d'alguna boira cap a l'Ebre, sobretot demà al matí i a prop del mar. Estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del BSN Salut Games, esdeveniment adreçat a professionals de la salut que vulguin fer esport. Parlarem amb Esteve Morató, director d'aquest esdeveniment. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la regularització d'estrangers i les polèmiques declaracions d'Eduardo Mendoza sobre Sant Jordi. A partir de les 5 coneixerem l'artista santcugatenca Carolina Camanyes. Continuarem amb esports per conversar des de Sabadell amb Paula Leitón, campiona olímpica de waterpolo. Acabarem amb cultura per congratular-nos de la reobertura de l'Espai Betúlia. Parlarem amb Eduard García, responsable del centre. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Un Consell de Nova Creació vetllarà pel compliment dels protocols de Festa Major, el document que regula els principals actes de la Festa Gran de Terrassa. Aquest Consell podria estar format per la mateixa comissió que, després de 30 reunions, ha revisat els protocols, una actualització que no es feia des del 2009. El Consell, que es reunirà dos cops a l'any, assegurarà la bona coordinació entre tots els grups de cultura popular i prendrà decisions davant d'algun conflicte o anomalia que pugui sorgir en referència a aquests protocols. 23 persones, entre tècnics municipals i representants dels grups de cultura popular, han estat 3 anys per actualitzar i introduir els canvis, alguns d'ells ja consolidats a la festa, però que no hi apareixien, entre ells l'encesa del ciri, la mostra del joc del foc infantil, les danses tradicionals, el ball de Serrallonga i altres. Els protocols inclouen novetats com que ja van ser testades l'any passat a mode de prova, com l'avançament en mitja hora de tots els actes de diumenge al matí per arribar més d'hora a la jornada castellera. La composició del seguici també canvia i pel que fa a la cercavila de dissabte a la tarda les colles faran balls conjunts i durant tot el recorregut, sobretot a la Rambla, per no col·lapsar el ball final de la plaça Vella. Ara caldrà que tot plegat s'aprovi al ple municipal, previsiblement del mes de maig, amb la intenció que ja es pugui aplicar a aquesta festa major.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Junts per Catalunya ja ha comunicat al secretari de l'Ajuntament de Sabadell que Lluís Matas i Càtia Bota ja no el representen al grup municipal i, per tant, ha demanat la dissolució del partit. Ara el tràmit per executar-ho s'ha de posar en marxa i, segons fonts de Junts per Catalunya, la voluntat és que el grup municipal es dilueixi abans del ple del dilluns dia 27 d'abril. Asseguren que el cas anirà més ràpid que en el cas de Marta Morell, exregidora de Sabadell i que també va passar per un procés similar, perquè aquell va servir de jurisprudència de cara a aquesta ocasió. Tot plegat arriba després que Junts per Catalunya comuniqués ahir als dos regidors sabadellencs que estan suspesos de militància i els dones 10 dies per presentar-hi al·legacions.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. A Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Joventut juga aquesta tarda a 6:45 al tercer definitiu partit dels quarts de final de la FIBA Champions League a Atenes. Els verd i negres estan obligats a guanyar per ser la Final Four que es disputarà, recordem, a Badalona del 7 al 9 de maig. La penya va arribar ahir al vespre a l'hotel de concentració per sopar i descansar i aquest matí han fet una suau sessió d'entrenament al Sunel Arena, escenari del maig. L'expedició verd i negre va anar amb charter per poder preparar amb calma a Badalona el partit. El tècnic Dani Miret, que recupera Simon Birgander, parlava de com afrontar el maig.
La dinàmica, hem recuperat jugadors, en el vestuari les cares són de que tenim un repte molt xulo per davant, que ho podem fer i amb ganes ja d'arribar allà i de començar el partit, que és on veurem doncs, realment si som capaços de jugar bé les nostres cartes i ells les seves, que evidentment no serà ni com el primer partit ni com el segon i hem d'estar preparats per, donar resposta als diferents tipus de partit que ens enfrontarem.
No jugarà Ante Tomic, però sí que ho farà Guillem Vives, que després d'un mes de lesió amb un esquinç al turmell ja va jugar a Manresa i ajudarà a Hackanson i Ricky Rubio en la direcció. L'ambient serà hostil amb 9.000 espectadors a les graderies, en el que serà un autèntic infern grec. Els àrbitres del maig seran el polonès Liska, l'eslové Krejic i el letó Salins, que seran determinants per veure si superen la pressió.
Gràcies, Martí. I des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. En surt aquest matí davant de l'Ajuntament de Prat per un foc al número 8 de la plaça de la Vila. Al voltant de 9:45 s'ha incendiat el quadre elèctric de l'edifici. Les flames han alertat el veïnat, que també ha sentit l'explosió. Abans de l'arribada dels serveis d'emergència, diverses persones, entre elles personal del Departament d'Esports de l'Ajuntament, ha sofocat el foc amb l'ús de diversos extintors. Bombers hi ha desplegat 4 unitats que han tallat el subministrament elèctric de la finca i han declarat el foc com extingit. En aquest bloc de pisos actualment no hi viu ningú, si bé s'estan fent reformes a la primera planta per dedicar-la a pisos turístics. A la segona hi ha un establiment de renovació de permís de circulació. En el moment del foc encara no havia començat l'activitat del negoci i, per tant, tampoc hi havia ningú al seu interior. A més de bombers, fins al lloc dels fets també s'hi han traslladat una unitat del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques, i dues de la Policia Local del Prat.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'entitat Som Tribu Castellà va organitzar diumenge passat la 10a edició del Mercat d'Intercanvi de Roba Infantil al Pati de les Tres Moreres de Castellà. Més de 90 famílies van participar en aquesta fira, on la principal idea és donar una segona vida a la roba infantil i maternal per poder reutilitzar-la sense cap cost. El funcionament d'aquest mercat és senzill: portar roba infantil o maternal que no es fa servir i agafar-ne la que es necessiti, amb l'únic requisit de portar-la neta. La roba infantil i la maternal sovint dura un període molt curt de temps i fins i tot pot no fer-se servir. Amb l'esperit de la reutilització, la comunitat Som Tribu ja porta 10 edicions d'aquest mercat d'intercanvi i vol continuar potenciant les seves celebracions, ampliant la franja de la roba per infants entre els 6 i els 10 anys. 30 caixes de mudança de gran format van ser accessibles a qui es va apropar al pati, on prèviament les voluntàries de l'entitat havien seleccionat i classificat per edat i talles. Som Tribu Castellà és un grup local d'unes 200 mares i pares que, mitjançant una comunitat de WhatsApp, comparteix dubtes, neguits i sobre la criança, i que es dona suport en diferents temes d'interès sobre la maternitat.
Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
L'epilèpsia és una malaltia neurològica crònica i té lloc a causa d'una hiperexcitabilitat en l'activitat elèctrica del cervell. Tothom pot tenir alguna vegada a la vida una crisi epilèptica de forma puntual, i això no vol dir que es tingui la patologia. Es considera que una persona és epilèptica quan pateix crisis de manera periòdica. L'OMS xifra en 50 milions les persones epilèptiques que hi ha al món. A Catalunya, l'Institut Català de la Salut apunta que afecta 7 de cada 1.000 ciutadans. La doctora Belén Díaz, adjunta al Servei de Neurologia de Mutua Terrassa, remarca que, tot i produir-se a qualsevol moment de la vida, hi ha dos moments en què la malaltia és més comuna: a l'edat infantil i en edat més avançada. La doctora recorda que, malgrat que un 30% dels pacients són resistents als fàrmacs, la majoria pot dur una vida plena amb el tractament adequat. Les consignes sempre són molt clares. Sobretot, el més important és mai no ficar res a la boca del pacient. Ni les mans, ni un bolígraf, ni res, perquè aquest mite que el pacient s'empassarà la llengua i s'ofegarà és fals. El que cal fer és mantenir la calma. Dins de les circumstàncies, col·locar el pacient en posició lateral de seguretat, i si hi ha objectes amb els quals es pot fer mal, donar-se un cop a causa del moviment, apartar-los. S'ha d'anar mesurant el temps aquí per saber des de quina hora ha començat la crisi epilèptica i avisar una ambulància si és la primera crisi o si és una crisi que es prolonga més de 5 minuts.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
L'activitat esportiva és fonamental per portar una vida sana. Avui, però, coneixerem una iniciativa que la combina amb el team building. Parlarem dels BCN Salut Games, un esdeveniment adreçat als professionals de la salut que vulguin fer esport de la mà dels seus companys de feina. Parlem amb l'Esteve Morató, director d'aquest projecte. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
Bona tarda, Carme. Estem amb l'Esteve Morató, director dels BCN Salut Games. Què tal, Esteve? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Bé, en què consisteix aquest esdeveniment, els BCN Salut Games?
Doncs mira, Martí, els BCN Salut Games és una olimpiada sectorial solidària, sectorial perquè està dirigida a tot el que són centres de salut, assistencials, participen caps d'atenció primària, participen fundacions i algun centre de recerca, també.
Com s'organitzen les activitats d'aquest esdeveniment? Quins esports es practiquen?
Doncs mira, nosaltres en aquests moments estem oferint 16 activitats que els oferim als centres. És a dir, nosaltres aquest esdeveniment el presentem en el centre perquè ells promoguin tot el que és el team building, és a dir, el que surtin els seus professionals a participar amb equip fora del que és l'entorn laboral, llavors així flueixi la comunicació. Després també té la vessant saludable, que és fer una activitat. Ja saps que està molt de moda, per dir-ho d'alguna manera, a l'activa't, mou-te, fes esport, que serà millor per la teva salut. I després té una tercera vessant, que és la solidària, d'acord? Mm. Llavors, oferim 16 activitats esportives i lúdiques, o lúdico-esportives. Nosaltres diem que igualment totes les activitats són saludables, eh? Les esportives serien les més tradicionals, com són el futbol sala, el bàsquet 3x3, el pàdel, el running, la marxa nòrdica, la zumba, i després més lúdiques, que encara que siguin lúdiques, realment fan activar el cor, perquè la gent surt molt motivada, que és, pot ser un escape room, un laser tag, bowling, humor amarillo, etc, etc.
Per tant, són activitats de tot tipus on la gent es pot apuntar tant individualment com en equips, no?
Sí, això és una decisió que prenen els centres. Tal com t'he comentat abans, nosaltres ho expliquem en els centres. I els centres, quan ho presenten en els seus professionals, allà poden escollir, per exemple, que hi hagi alguna activitat que no els agradi. I llavors l'eliminen de lo que seria l'oferiment en els seus professionals, i els seus professionals, quan entren a inscriure's, només veuen la proposta del seu centre, perquè el nostre objectiu final és que el centre tregui el màxim benefici de participar en aquesta olimpiada.
Clar, és a dir, que no quedin, per dir-ho d'alguna manera, activitats mortes, sinó que tothom, qui vulgui i pugui, dels professionals d'aquell centre s'apunti, no?
Correcte. És a dir, cada centre s'organitza de forma diferent, eh? Ja pensa que hi ha centres molt grans, que llavors tenen una limitació de pressupost, i en canvi hi ha centres petits que els hi deixen poder participar en més activitats.
Estem parlant, com has comentat, de centres de salut. Serien tant públics com privats, hospitals, CAPs, fundacions, entitats... És així,
sí,
oi?
Mira, sí, correcte. En aquests moments ens participen tot el que són els centres concertats de Barcelona. N'hi ha algun que ens falta, que esperem aconseguir-ho. Centres d'atenció primària autogestionats, per dir-ho d'alguna manera. Ens participen fundacions, la Fundació Pasqual Maragall, la Fundació ACE, la Fundació Eulàlia Torres de Bea, la Fundació Puigverd, bueno, tot el que sigui assistencial.
Mm, d'acord. I n'hi ha algun amb qui encara no tingueu conveni i us agradaria comptar-hi?
Home, des de l'inici estem intentant que Germans Trias, el famós Can Ruti...
Just d'aquí de Badalona.
Sí, bueno, Badalona Serveis Especials sí que participa, eh? I alguns camps de Badalona participen, però justament Can Ruti encara no ho hem aconseguit. Rebem moltes trucades de professionals seus, del que, per què no hi són. És un tema que encara no hem solventat, que els professionals individualment no els acceptem, perquè nosaltres el que ens dirigim és al centre. Diuen, per què el nostre centre no hi és? I nosaltres els expliquem. Nosaltres parlem amb el centre és el que ha de veure la part positiva de participar-hi.
Clar, perquè els centres són només de Barcelona, estem parlant d'àrea metropolitana, també hi ha centres del Vallès, del Maresme...
Mira, té una raó de ser. I on pot tenir més instal·lacions esportives amb volum per poder acceptar totes les inscripcions? Doncs el que és a la ciutat de Barcelona. Però això no vol dir que, per exemple, doncs ens participa l'Hospital de Berga. És a dir,
ostres,
els seus professionals fan 2 hores de cotxe per vindre a participar. Ens participa a l'Hospital de Calella, a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Ens participa Granollers, a l'Hospital de Granollers, ens participa el Parc Taulí de Sabadell. La distància, si la voluntat és bona, però sí que és veritat que a vegades ens diuen, escolta'm, com és que no te surts de fora de Barcelona? Doncs senzillament per al tema d'instal·lacions.
Clar. És a dir, el nom de BSN pràcticament podríem dir que es queda petit.
Sí, bueno, ens agradaria molt poder fer coses, per exemple, a Tarragona i a Girona, però també és veure la possibilitat de volum perquè tingui una raó de ser. M'explico?
Deies que venien professionals de totes parts de Catalunya. Quan es celebren les activitats? Perquè imagino que hem de tenir prou temps com per desplaçar-se o com per no afectar la rutina diària.
Nosaltres comencem el 16 de març i, degut al volum que té actualment, acabem el 16 de maig.
Ostres, o sigui, dos mesos non-stop.
Complerts d'activitats. Sí, non-stop. Llavors, hi ha algunes activitats que estem limitats per les mateixes instal·lacions, és a dir, els clubs de pàdel ara en aquests moments no et deixaran 6 pistes a partir de les 6 de la tarda, perquè és prime time per ells. Llavors, el pàdel el fem de 4:45 a les 6. Però, per exemple, tenim activitats que comencem a les 8 del vespre i acabem a 9:15, que és, per exemple, el bowling o l'escape room, que el fem els dilluns i els divendres de 4 de la tarda fins a les 10:30 del vespre. És a dir, tenim activitats entre setmana durant tot el que és per la tarda. I tots els caps de setmana, dissabtes i diumenge inclosos, tenim altre tipus d'activitats. Per què? Pues perquè si realment tens ganes de participar, hi puguis participar. Segurament, si estàs en torn de tarda, no podràs participar a les activitats que fem entre setmana, però sí al cap de setmana.
Bàsicament, donar el màxim de possibilitats a tothom, no?
Clar, clar. Pensa que aquesta Olimpiada, el 2018, com va ser la primera edició, va néixer només amb 6 activitats. I en aquests moments estem amb 16.
Oh, doncs sí, el creixement és exponencial. D'aquí 10 anys no quedaran activitats per fer, pràcticament.
Bueno, ens van dir, una vegada, recordarem sempre en una entrevista que ens van dir, penseu que si tota la salut s'hi apunta, tindreu més de 10.000 participants. Per ara, et puc dir, Martí, que mai hem dit overbooking. És a dir, tot el que hem rebut d'inscripcions ho hem organitzat, a vegades fins i tot teníem la cloenda un diumenge i allargàvem a la setmana següent més activitats per no deixar mai a ningú fora. I per ara ho hem aconseguit.
Senyal que de moment la cosa funciona molt bé. Imagino que més enllà de competir i fer esport, com ens deies, l'objectiu d'aquesta iniciativa també és fer una mica de treball en equip, el team building que comentàvem que està tan de moda. Quin és el feedback que rebeu per part dels participants? Què és el que més valoren d'aquesta iniciativa?
La gent a vegades no valora el que és participar, perquè si tu dius, bueno, quin benefici té un equip que ve a competir durant una hora en un partit de futbol? Però has de pensar tot el que representa participar. Primer, a la feina s'han de fer tot l'equip, s'han de parlar entre ells, han d'arribar a un acord, decideixen un nom d'equip, s'inscriuen. El dia de l'activitat queden abans per anar tots junts. Durant l'hora que estan amb nosaltres, estan participant. I normalment el que a nosaltres ens fa molt feliços és veure com després de l'activitat es queden allà a xerrar. I a més, el ser sectorial, una de les coses que ens fa molta, molta il·lusió és veure com els equips, de cop, quan arriben a fer l'activitat, es barregen perquè se saluden, perquè s'han trobat a congressos o perquè han treballat conjuntament abans, i veus que és un tema sectorial on hi ha un moviment molt gran i que la gent es coneix tota.
Clar, potser a vegades...
I això fa patxoca.
Dic, no ens adonem de la capacitat que té l'esport de crear aquests vincles socials.
Sí, i lo saludables que són, fer una activitat. Nosaltres ens vam quedar molt sorpresos positivament quan vam sentir el director d'un centre gran de Barcelona que vam anar-li a entregar un trofeu i va dir... Ningú pensa que, a part de ser saludable, és que afecta directament a la salut mental. Perquè nosaltres tenim els nostres companys de feina ja molt fotografiats com que és feina. I no els tenim fotografiats com que són companys de feina. Llavors, quan tu treus aquesta imatge de l'entorn laboral i la portes a un lloc on vas a gaudir, a passar-ho bé i a disfrutar, estàs canviant el xip mentalment. I això, quan ho va comentar aquest director, nosaltres vam pensar... Doncs té raó, completament.
I això imagino que també és un benefici pels centres per tenir els seus treballadors més contents, més motivats i al final també imagino que afecta la productivitat dels seus treballadors.
Tot el que sigui facilitar que hi hagi una relació professional, saludable, bona, d'amistat, si vols no diguis d'amistat perquè hi ha gent que et diu jo a la feina no vaig a fer amics, correcte, però sí que entendre'm amb els meus companys de feina, clar, sempre és productiu, sempre. Jo tinc experiència perquè abans de dedicar-me a fer esdeveniments treballava al món industrial i tindre una plantilla ben avinguda afecta directament a la productivitat. I després als resultats, Martí, no t'enganyaré, no em vull posar cap medalla ni a l'empresa ni res, però quan tens un creixement cada any, sobre un 30% de creixement i veus que els propis centres amplien els seus pressupostos perquè més gent hi participi i veus que fins i tot hi ha centres que el gerent, els directius, els caps de departament hi participen, és que hi creuen. Sí, sí. Entens? Són faves comptades, per dir-ho d'alguna manera. Si els centres no haguessin estat contents, no tindríem un 99% de repetició.
I a banda d'aquest creixement dins dels propis centres de salut que ja participen, us heu plantejat obrir els BSN Salut Games també a altres sectors de la salut, com per exemple, no sé, el farmacèutic?
Ara, en aquests moments, estem... Bueno, l'any passat vam fer la primera edició dels Barcelona Research and Tech Games, per centres de recerca i tecnologia, perquè també pensem que és un pulmó molt gran a la ciutat de Barcelona, té una plantilla molt jove i a vegades té una plantilla que treballa molt online, i, per exemple, la tecnologia. Llavors, oferir una possibilitat com un esdeveniment com aquest és doblement productiu. Ara estem amb aquest segon esdeveniment i sí que ens agradaria obrir nous esdeveniments, però pensem que primer hem de fidelitzar aquest segon, perquè el de la salut ja el pensem que està fidelitzat i fins i tot ens arriben centres nous que volen participar només per al boca orella, perquè és la primera entrevista que fem, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, el primer acció de màrqueting.
Bé, i... bona senyal.
No. I la recerca sí que la volem potenciar. Quan aquest segon esdeveniment el tinguem ja consolidat, atacarem un altre sector.
I potser imagino que tampoc és la vostra intenció barrejar sectors, més aviat per no convertir això en una xarxa potser de negocis i que no sigui una plataforma social i d'esport dins de la mateixa, dins dels mateixos centres.
Bueno, t'explico l'anècdota del Salut Games. Quan nosaltres vam començar el 2017 a contactar amb centres per veure si el 2018 ja podíem arrencar la primera edició, amb tots els centres que parlàvem ens deien una por que tenien ells. I era que ells el que volien és que, quan dèiem sectorial, fos sectorial i no general, transversal. En quin sentit? Doncs que ells deien, si estem tots els centres assistencials i vosaltres accepteu, per exemple, a farmacèutiques, laboratoris, tot el que és el sector satèl·lit de la salut, podíem caure en un interès no de benefici per al centre o l'empresa que participava, sinó una oportunitat de fer relacions comercials.
Clar.
Llavors, això ho vam pactar amb els centres fundacionals, digue-li, o els primers que van participar, amb què no acceptaríem aquest tipus d'empreses. Si nosaltres rebem, i és el que ens ha passat, peticions d'empreses del satèl·lit de la salut que volen participar, nosaltres els diem, si realment esteu interessats en participar, ens ho plantegem i iniciem un estudi de mercat per veure si obrim un nou esdeveniment.
I Esteve, per anar acabant, fa una estona ens comentaves
sí,
que us van dir en algun moment que si els BSN Salut Games anaven a més, hauríeu d'acabar donant servei a gairebé 10.000 professionals. És un objectiu real? Us ho plantegeu a mitjà i llarg termini?
Aviam, quants més participants tinguem, degut a les instal·lacions, hem d'ampliar temps. De 3 setmanes que va ser a l'esdeveniment el 2018, a 2 mesos que està sent ara. I els centres també ens han dit, escolta'm, no es pot allargar massa, perquè per ells també és un esforç. A part de ser un benefici, és un esforç, perquè professionals seus, el dia que els hi toca participar, igual demanen canvi de torn, o surten una mica abans. És a dir, el centre també els hi posa facilitats. I això què vol dir? Que clar, si estan 2 mesos així, se'ls allarga molt la cosa.
Sí.
Llavors, va ser quan vam decidir, bueno, doncs, el Salut, que participaven molts centres de recerca, van dir, anem a oferir-los el seu esdeveniment i així li donem possibilitats. No tenim por d'arribar a 10.000. L'únic que ens pot crear és que l'empresa també hagi de créixer amb esforços humans perquè puguem atendre a tothom.
Seguirem de ben a prop, aviam si, si aquesta empresa i aquesta iniciativa doncs creix en els propers anys i encara dona, dona servei a molts més professionals de la salut. Esteve Morató, director dels BSN Salut Games, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Gràcies, Martí, per mostrar interès i espero que sí, que veieu que això va cap amunt.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb el Rubén Iglesias. És estudiant de dret i apassionat del teatre. On el tenim? Al Prat de Llobregat. Rubén, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Amb ganes?
Uau, sempre.
Molt bé. Doncs saludem el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual, i el anem a trobar a Castellà. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Tot bé?
Estupendo.
Perfecte. I a Badalona tenim l'Enric Garí, que és jubilat de la construcció i, com sempre, ens espera ja a prop de, del Pont del Petroli. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El de prop del, del Pont del Petroli t'ha quedat bé, però a prop no gaire.
Home, més a prop que nosaltres, segur.
Sí, sí, això sí, però
sí,
estic,
no?
Estic als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona i d'aquí al Pont del Petroli caminant hi pot haver-hi tres quarts d'hora, eh?
Bueno, és una bona caminada, tu, per fer una sí, mica d'exercici. Sí, sí. Està bé, està
I,
bé.
I amb cotxe és perdre els nervis.
No cal.
O sigui, més bona caminant.
No cal, no cal. Vinga, doncs aprofitem aquesta estona de conversa al Connectats per parlar de temes d'actualitat, com per exemple aquesta informació que té a veure amb una nova regularització d'estrangers. El Consell de Ministres ho va aprovar dimarts, una regularització extraordinària d'immigrants que es podrà començar a tramitar doncs, aquest mateix dijous, és a dir, demà. Demà en la modalitat telemàtica i dilluns que ve la modalitat presencial. Jo us pregunto què us suggereix que aquesta regularització neixi d'una iniciativa legislativa popular i que a més tingui i rebi el suport de l'Església, de sindicats, d'empresaris i de la societat civil. Qui vol obrir foc? Rubén?
Bueno, jo mateix.
Vinga.
Sí. Bueno, jo crec que aquesta mesura és una mesura, bueno, estaves dient que ha demanat l'Església, sindicats, la patronal també, i és una cosa que també s'escoltava molt als carrers. O sigui, jo fa molts anys que escolto gent que diu és que si els immigrants si es donessin l'oportunitat tal, potser no farien coses il·legals tal, i és, la seva situació regularitzaria més. I és veritat, o sigui, al final tots som humans i necessitem menjar, necessitem viure, tal, i aquesta possibilitat és una possibilitat que jo crec que pot ser molt bona en molts sentits. I, bueno, s'ha obert una possibilitat ara, una finestra, molt senzilla, perquè al final els requisits són molt bàsics, que són viure aquí des de fa 5 mesos i no tenir antecedents penals. I, bueno, jo crec que això ens ajudarà moltíssim, en general. Ens ajudarà que molta gent que porta anys aquí i que la seva situació no ha estat regulada puguin tenir una mínima oportunitat de treballar amb un contracte. Mm. Que és una cosa que es porta molt temps demanant perquè aquesta gent treballa i no paga impostos i està en negre tal, i això es permetrà precisament això, és a regular, pagar impostos, aportar a la societat en general i tenir també unes garanties de seguretat, de tot. I bueno, jo crec que és una molt bona notícia que hi ha molta gent que porta anys demanant i que ens anirà bé. Mm. L'únic defecte que el veig és que és moltíssima gent i que potser ara, a l'hora de demanar la regularització, hi ha una mica de...
de tap.
Això que es diu el forat.
Sí. O un tap administratiu, sí, sí. No?
Sí, 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 que no hi hagi possibilitat de sobte administrar tantes sol·licituds.
Estem parlant de mig milió de persones. Sí, sí.
Que es preveu, que no es sap. Sí, és veritat, sí, que s'ha parlat amb Correus, amb Saxa, que és una altra empresa que perteneix al CEPI i tal, per a ajudar una mica l'administració. Però, bueno, és molta gent i, bueno, espero que vagi ràpid i sigui una cosa que sigui àgil.
Bueno, això em temo que no serà tan àgil com agradaria, sí, a molts. Josep.
Bueno, jo també estic d'acord que és una cosa que era justa i necessària si estem en una societat i és una democràcia i resulta que hi ha legislació, no té sentit que tinguem una quantitat de gent aquí que estan d'una manera il·legals i que moltes vegades estem parlant d'economia submergida i resulta que des de l'administració resulta que no es fa res per poder regularitzar. Primer tenen de fer-ho ells, és posar en solfa tota aquesta gent que està aquí d'una manera irregular. Per tant, jo crec que hi s'ha fet d'altres vegades i és tindrà d'anar fent a mesura que hi haguin aquestes necessitats. Vol dir que jo crec que és una bona notícia i ara només cal veure que siguem capaços de fer-ho com Déu mana i amb els plaços, que això ja serà més complicat.
Uh-huh. Enric.
Una pregunta. Aquestes 500.000 persones que s'han de regularitzar, què són? A Catalunya, a Espanya...
No, Espanya. A Catalunya són 150.000, sembla, a Catalunya. Va. Aquestes són les dades, podríem dir que oficioses, encara no confirmades, sí, fins que no s'acabi el tràmit.
Bueno, ens ho creiem, vull dir, ja està.
Clar, és una cosa que es fa a ojo, per així dir-ho, perquè no es pot saber.
O sigui, el que sí que tots coneixem, tots, i posem-se la mà al cor, són persones que cuiden a persones grans, que no tenen papers, que estan en una situació irregular, persones que estan treballant en cuines de restaurants que no es veuen i, bueno, estan allà treballant i tira pa'lante, i aleshores tota aquesta sèrie de persones s'han de regularitzar. S'han de regularitzar tant per elles com per nosaltres.
Efectivament, sí.
Per elles per què? Perquè elles puguin tenir una seguretat d'un ensenyament, d'una sanitat, d'un habitatge, mantens una sèrie de drets, i també per nosaltres, perquè ells tindran una sèrie de deures que hauran de pagar uns impostos, i aquests impostos pues, aniran en benefici de tots, teòricament de tota la societat, tant d'ells com de nosaltres, m'entens? Aleshores, què significa? Que si ells fan ús de la sanitat, fan ús de l'ensenyament, si paguen els seus impostos, estem a, com diuen els castellans, a la part. No? Vull dir, tant paguen ells com paguem nosaltres i a partir d'aquí tothom fem ús de lo que faci falta. Aleshores, on podem arribar amb això? Jo penso que és una cosa bona. Penso que és una cosa bona per regularitzar persones que estan treballant d'una manera irregular o no regular. I aleshores, pues, amb tot això, també ells podran aconseguir, si és que hi han contractes de lloguer per habitatges. Que aquí és un altre... És tot, com diuen els castellans, és harina de otro costal.
Sí, efectivament. No hem d'oblidar que aquesta regularització el que facilita, un cop inicies els tràmits, és permís de residència i de treball, encara que no s'hagi acabat tot el procés. Vull dir, un cop comença el tràmit, el permís de residència i treball ja serveix per anar a buscar una feina. I que això té una durada d'un any, que després s'ha de demostrar, doncs, que la persona s'ha arrelat, que té, diríem, una estabilitat en el sentit que manté un contracte de treball o pot tenir altres ofertes, que té un lloc on viure, i que, si no, doncs són processos que s'han d'anar revisant cada vegada que es compleixen els terminis. Però deia el president... Digues, Enric...
Una persona que porten aquí 5 mesos no pot estar sense treballar. Aquesta persona deu haver estat treballant d'alguna manera. m'entens? O sigui, d'alguna manera amagada, d'alguna manera que no es veiés, d'alguna manera en negre, m'entens? Per tant, aquesta persona ja està treballant, l'únic que fa és aflorar aquesta feina a que passi a ser una feina reconeguda i legal, i a partir d'aquí, doncs, endavant tots.
El que passa és que jo diria que la majoria de casos són persones que porten bastant més temps, que han anat passant els dies com han pogut, que han intentat fer els tràmits, però com que la burocràcia és tan lenta, ja expliquen en aquesta informació que s'ha produït un tap en les oficines d'estrangeria amb tots els processos que han de fer, que el que provoca això és que no puguin aprofitar oportunitats que els hi sorgeixen en un moment donat durant tot aquest procés. Per tant, jo no diria que és tant a persones que acaben d'arribar fa uns mesos al país, sinó que són persones que ja porten un temps. Com deia el president Pedro Sánchez, ha parlat d'un acte de justícia amb la pròpia història, recordant doncs, el passat immigrant de les nostres famílies, però també com una necessitat. Ho veieu com una necessitat vosaltres també?
Sí, 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 sí. De fet, és que jo conec molt, és el que deies, és que no és una persona que porta un mes, dos, cinc o sis. Són persones que porten anys, O sigui, jo conec molts casos, aquí al Prat, amigues meves, amics, tal, que porten inclòs anys, sí. Amb la sol·licitud feta i amb un padró reconegut, que estan empadronades al Prat, Però aquestes persones no poden regularitzar la seva situació amb el fi de treballar. I estan treballant en negre, que és el que deia el company. Què passa? Que aquestes coses són beneficis per a la societat que estem perdent. Són impostos que estem perdent per a tots, són cotitzacions per a tots, i són coses per a ells que són perjudicials. No tenen un dret a la seguretat social. Hi ha moltíssimes coses que són desfavorables tant per a ells com per a la societat. Però aquesta és gent que porta molt temps aquí, amb sol·licituds fetes que, bueno, estan parades, simplement, per aquest forat que hi ha i per aquest, bueno, l'agujero i l'embudo que deien. I així porten mesos i anys, inclòs.
I aquesta necessitat té a veure, perdona, Josep, amb quin tipus de societat tenim ara, no? Una població molt envellida? Que necessita
d'atenció. No, és que, està demostrat, és a dir, el que ara resulti que Espanya, degut a una sèrie de circumstàncies que els hi han sigut favorables, resulta que sigui un dels països, pràcticament l'únic país d'Europa, que amb aquests nivells de creixement a nivell de nous llocs de treball i a nivell econòmic, és perquè hi havia una mancança important de mà d'obra que no estava coberta, perquè això és una realitat. A mesura que la societat va millorant i els nivells van pujant i tothom va agafant millors postos de treball, la gent no vol tirar enrere, amb la qual cosa hi ha postos de treball que no estan coberts perquè els d'aquí no els volen fer. I hem de ser clars i catalans, Per tant, tu només tens de mirar el que es veu amb la construcció. La construcció, avui en dia, gairebé una bona part de gent que es treballa a la construcció, dos natius també, són gent del nord d'Àfrica, marroquins, argelins, i pakistanesos, etcètera. És a dir, són gent de fora que estan cobrint aquests puestos. I a més, a part d'això, hi ha puestos de treball d'oficials a la indústria que el sector industrial està desesperat perquè no aconsegueix trobar gent per poder cobrir els puestos bàsics d'un oficial especialista. ¿Vale? Amb la qual cosa, si resulta que anem creixent i anem millorant i tenim més indústria i resulta que no podem cobrir els puestos de treball, tenim un greu problema. I com a mínim, el que es té de fer primer és tenir la gent que estigui legalitzada per poder, a partir d'aquí, començar a fer tota la roda, no?, en principi.
Mm-hmm. Enric?
A veure, ha fet una fotografia clavada del tema de la construcció.
Tu que en saps, d'això.
El que passa que hi ha molta gent nord-africans, pakistanesos, que estan legalitzats ja, perquè a l'entrar en una obra és molt perillós que vingui gent sense papers i sense assegurar, perquè et pot caure el pèl. Per tant, jo de treballadors nord-africans n'he tingut, de pakistanesos també, però tots tenien papers. Tenien papers i se'ls feia contracte, o fins i tot alguns eren autònoms.
Vull dir que, sí, aleshores... el problema és la manca que hi ha, perquè estem en una societat que hi ha una manca molt gran d'oficis.
Sí.
De soldadors, sí. De paletes, sí, de fontaners, sí. Electricistes, de camioners. Jo tinc un amic que té una empresa de camions, vale, i és una empresa petita, té 6 camions, i ha tingut un any un camió parat per falta de camioners, i paguen bé, eh? Moltes vegades és veritat que és el problema aquest, de que no es paga bé, i per això hi ha una manca de professionals de sector. Jo he de cobrar el que he de cobrar, no em pagues bé, no treballaré. Això és veritat. Però jo sé de bona tinta que aquesta persona pagava bé, i hi ha una manca. I és veritat que aquí a Espanya hi ha una manca de 10.000 transportistes.
Bueno, i si revisessim els sectors a tot arreu, em sembla que falta personal.
Efectivament, i això té molt a veure amb el que deia el company, de que cada vegada els ciutadans nascuts aquí i tal tenen més formació acadèmica, més carreres, màsters, tals, i anem cap a sectors més professionalitzats i tal. I bueno, i això passa, que els oficis s'estan perdent, i no passa res, està bé, és lògic. Però qui ha de cobrir aquests sectors? La mà d'obra migrant, perquè si no, es perdran. I hi ha sectors que es poden perdre, i hi ha sectors que no es poden perdre. Per tant, jo crec que aquesta situació, aquesta regularització és important per temes com aquest. Però és que és més, l'altre dia aquí a la tertúlia del Prat parlaven de la percepció de seguretat. Bueno, doncs és molt fàcil que molta gent que porta aquí anys i que no té on treballar perquè no li donen l'oportunitat de treballar, vale, i aquesta gent sí o sí ha de menjar, doncs es buscarà la vida com sigui. I si la manera és la manera criminal, ho faran. Perquè és lògic, perquè han de menjar.
Ara que dius perquè això, no és... Rubén, ara que dius això, hem d'afegir que en aquesta regularització s'ha introduït doncs un enduriment dels requisits amb la petició dels antecedents penals. Vull dir que ho han d'acreditar, però tant del país d'origen com aquí, amb la qual cosa, doncs, a veure, no regularitzarà tothom.
A qualsevol. Però bueno, però jo no és que vulgui justificar, però és que és lògic. O sigui, és normal que una persona que porta aquí 5 anys i no ha tingut l'oportunitat de treballar, s'hagi de buscar la vida com pugui, perquè no li han donat l'oportunitat. Per tant, jo crec que aquesta regularització també ajudarà moltíssim a que baixi la percepció de delinqüència i tal, perquè baixarà la gent que pugui delinquir perquè no tingui una altra oportunitat, perquè no tingui una altra opció.
A veure com ho veuen el Josep i l'Enric.
Sí, jo volia afegir una altra cosa, i és que, vamos a ver, aquí veiem que això gairebé tothom ho veu com necessari, és a dir, gran és una cosa molt clara de que Església, sindicats, empresaris i societat civil estiguin d'acord. Això ja, en un país com aquest, Espanya, en general, és quasi impossible posar d'acord tots aquests col·lectius. Per tant, si estan d'acord, vol dir que el tema està tan clar que automàticament no hi ha volta enrere. No. El que jo volia entrar és una mica, a part de lo que hem vist, que a nivell administratiu una avalanxa tan important és complicat, jo crec que em dóna la sensació, a mi no tinc moltes dades, però la sensació és que a nivell dels ajuntaments aquí es tindria de fer una primera passa per intentar... jo crec que alguns poder ho fan, però jo em dono la sensació de que no es fa prou pedagogia, perquè el que és l'ente local és el que està més a prop de la gent que té allà al seu municipi, i són els que coneixen més bé qui tenen i com els tenen, no? Per tant, jo crec que aquí tindria d'haver-hi una millor sincronització entre entitats locals, Generalitat i l'Estat, per dir-ho d'una manera.
Jo Jo no estic d'acord amb aquesta actitud de benevolència amb segons quins fets. Vull dir, no hi estic d'acord. Una persona estant aquí pot viure més bé, pot viure més malament, però mai delinquir. Amb el delinquir jo no hi estic d'acord. No hi estic d'acord perquè, a veure, tu has vingut aquí, t'has d'adaptar a les circumstàncies que et trobes aquí. Si no estàs bé, a veure, hi ha camí per camí, per caminar, m'entens? Abans de delinquir. És la meva opinió, és la meva opinió.
Bé, doncs, us sembla que girem full i passem a un altre tema. Eduardo Mendoza, l'escriptor barceloní, que ha presentat el seu últim llibre, però ha fet unes declaracions que just a tocar de la Diada de Sant Jordi, doncs ha esgarrifat a més d'un. Entre altres coses, ha dit que fora Sant Jordi, que això de tota la vida ha sigut el dia del llibre, i que Sant Jordi no hi pinta res. Si ve alguna part de raó pot tenir, jo el que us pregunto és per què creieu que fa aquestes declaracions ara, quan ha tingut tant de temps per fer-les, en qualsevol altre moment i anys enrere, perquè ell és un home que ha dedicat la seva vida a l'escriptura. Per què ara això? Quina resposta, home, penseu?
Jo hi ha una cosa que primer de tot crec que és oportunista, això primera qüestió per l'argument que has donat tu fa un momentet, no? Però jo he mirat una mica i la tradició de regalar una rosa per Sant Jordi ve del segle XV, vinculada a la fira dels enamorats, això com a primer concepte, no? Que després, a posteriori, em sembla que va ser a partir del 1926-1930 que s'hi va afegir el dia del llibre, vale? Però primer ja era l'altre. Per tant, jo entenc que ell pugui dir això, perquè estem en una democràcia i cadascú pot dir el que vulgui, no? I inclús pot anar a buscar firmes per sortir una llei perquè canvi aquesta cosa que és difícil, no? Però jo crec que si tenim una tradició i està basada en una sèrie de factors, crec que és poc responsable i és una mica polemista entrar en el tema precisament tan poc i per això. I a més, una persona que està implicada en que gràcies a aquest dia, i entenc jo que ho faríem un altre dia, que no tindria segur tant d'èxit com té aquest, perquè va tot relacionat, i aquí és un dia molt important, aleshores els beneficis que tindria ell poder serien menys. Per tant, crec que aquí s'ha fotut un tret al peu.
Ja. Diu que Sant Jordi no hi pinta res, que era un maltractador, bueno, d'animals que segurament no sabia ni llegir.
Bueno, això...
I ell parla perquè té boca.
Això
I té micròfons a davant, i té micròfons a davant. No?
A veure, el drac no és cap animal. El drac és un ésser mitològic, no és un animal. Segona, Sant Jordi és una llegenda.
Correcte.
No va existir mai, ni existir mai una persona que es digui Sant Jordi. Per tant, Sant Jordi és el patró de Catalunya, és el dia que els catalans celebrem que regalem una rosa als nostres estimats i ens regalem llibres per llegir. I l'últim que vull dir és que li retirin la creu de Sant Jordi en aquest personatge.
No t'han agradat aquestes declaracions?
No, ja que ell no hi està d'acord amb Sant Jordi, doncs que li retirin la creu de Sant Jordi. Vull dir, vinga, caminando.
No, jo veus, amb això no estic d'acord. És a dir, si una persona, vamos a ver, per donar la creu de Sant Jordi es té de seguir, es té de complir una sèrie de requisits, entenc jo, eh?
Sí,
jo no
sí.
Ho sé com està, però es té de complir una sèrie de requisits. Si aquest senyor, per la seva brillantès a l'hora de saber escriure i fer-ho molt bé, etc., pues li han donat, jo crec que si no és per un motiu molt de pes d'una acció que és totalment, podríem dir, fora de la legalitat, etc., no es pot treure. És a dir, el que sí que es pot fer és ser contundent i posar-se en una posició en contra d'aquesta oposició, aquesta opinió. I, a més, en una democràcia ho tenim ben fàcil. I aquest senyor pot dir missa, però això no es canviarà perquè ho digui el senyor Mendoza, ni ho digui el rei d'Espanya, ni el president de la Generalitat.
I que la creu de Sant Jordi se la guanyen per la trajectòria, vull dir, per la feina que...
Doncs aquí està el tema, aquí està el tema.
Amb una ficada de peus a la galleda com aquesta, jo demano que se li retiri la creu de Sant Jordi i que si vol que surti una esquela a l'avantguardia que se la pagui.
Ah, per cert, que, mira, a Castellà teniu una creu de Sant Jordi aquest any, eh? De les que concediran ara pròximament la setmana que ve. I a Sant Cugat també en tenim dues més. Tenim la Victòria Camps i la Sílvia Munt. Vull dir que és evident que són reconeixements que es fan a persones amb una trajectòria important a les seves esquenes. Tu no m'has explicat el què, Rubén. Què et sembla?
Bueno, jo crec que aquesta és una opinió. I les opinions són respectables. I crec que no importa el que opini el senyor Mendoza per a que sigui mereixedor de la Creu de Sant Jordi o no, per a això. Clar, després, la qüestió que tu plantejaves de per què ara? Bueno, jo crec que ho planteja ara perquè té una edat que
està de tornada.
Bueno, sí, però s'ho ha guanyat, O sigui, té una trajectòria que s'ha guanyat una cosa que moltíssims voldríem, que és poder dir el que ens doni la gana.
Yeah.
I si ell opina això, ho pot dir per l'edat que té, per la trajectòria que té, que s'ha guanyat. Estigui jo més o menys d'acord. Clar, jo puc estar d'acord en certes coses. És a dir, clar, ell això ho diu perquè el dia del llibre, no solament aquí a Catalunya, sinó en molts països, tal... és el dia 23 d'abril, però el tema que és, perquè dos dels escriptors més importants dels darrers segles van morir el mateix dia del mateix mes del mateix any.
Cervantes
i William Shakespeare.
Correcte.
I a més són escriptors molt importants, perquè probablement des de l'edat grega que va estar Homer...
Rubén, no ens podem remuntar tan lluny, perquè ens queden segons
perdona.
I hem d'acabar.
Crec, no, això, perdona, el que deia, que són escriptors molt importants, que van marcar una fita molt important,
clar.
I que aquest dia és el dia del llibre.
Ho deixem
i
aquí,
jo crec
Rubén,
que, clar.
Rubén, Josep
perdona,
i Enric,
sí.
Hem d'acabar. Gràcies als tres per la vostra participació. Que vagi bé la tarda.
Quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
sempre a mitjanit i esclata el teu somriure. Fas cara de voler-nos dir passava per aquí.